Vosaltres, quin tracte no podríeu rebutjar?
Jo un contracte de per vida amb Ràdio Sant Cugat, estic totalment segur.
Jo una hora tot sol amb el Simon, no aguantaria.
Jo amb 5 minuts en tindria prou, crec que. Això és el versió original.
Versió original.
Bona tarda i benvinguts al Versió Original, el programa de ràdio dedicat a totes aquelles persones a qui no els agrada la ràdio. Estic molt content de poder donar la benvinguda a la taula a aquells col·laboradors que mai voldria la meva famíglia. Guillem Mula, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Adri Pérez.
La pizza! Comencem per la meitat, Liana, no? Hola.
I els controls tècnics, com sempre, el Simon Ordóñez.
Pasta di questo, di mamma.
Comencem bé. Avui l'Edu, com podeu veure, no ha pogut venir i em sap especial greu perquè va ser amb ell amb qui vaig veure per primer cop aquesta pel·lícula i el trobaré molt a falta. Com tots ja sabeu, perquè heu sentit la banda sonora, és The Godfather, El Padrino. Però abans, com sempre, anem a fer un ràpid repàs a la fitxa tècnica. Sinopsis.
Amèrica, anys 40. Don Vito Corleone és el respectat i temut cap d'una de les 5 famílies de la màfia de Nova York. Quan Corleone es fica en contra dels consells del seu assessor i es nega a participar en el negoci de les drogues, el cap d'una altra banda ordena el seu assassinat. Comença llavors una violenta guerra entre les famílies mafioses.
Any.
1972.
Direcció.
Francis Ford Coppola.
Guió.
Mario Puzo i Francis Ford Coppola.
Casting.
Robert Duvall, Diane Keaton, Marlon Brando, James Caan i Al Pacino.
I premis.
5 Globus d'Or, 3 Oscars i un BAFTA.
Pocs Oscars, no?
Sí, bastant poquets.
Jo crec que se'n mereixia més. El que més, i amb això estareu d'acord amb mi, segur, és el Francis Ford Coppola. Estem escoltant La cavalcada de les Valquíries del gran Richard Wagner, composició que apareix posteriorment a l'obra de Coppola, concretament en la pel·lícula Apocalypse Now, però no ens embalem, perquè abans de tot estaria bé saber d'on ve el Francis Ford Coppola, Adri.
I abans de tot també hauríem de saber que el nom Ford se'l va ficar ell mateix en honor al director John Ford.
Sí, home.
Sí, sí.
Sí. I el John Ford se'l va ficar pel dels cotxes, no?
Home, estaria força bé, també. Bueno, si parlem del Francis Ford Coppola, hem de dir que va néixer a Detroit al 1939. Va ser fill d'una família d'emigrants napolitans i es va graduar a l'Escola de Cinema de la Universitat de Los Angeles. Va col·laborar amb el Roger Corman en diverses pel·lícules de terror i així va començar a treballar com a director. Al 1969 va rebre un Oscar pel seu treball com a guionista a la pel·lícula Patton, i això va motivar a que la productora Paramount li encarregués el guió i la direcció del Padrino. Guardonat amb 3 Oscars, va arrasar taquilla i encara avui és un símbol del cinema. Recordem també que Francis Ford Coppola va fer aquesta pel·lícula amb 33 anys.
Sí, amb 33 anys es coronarà com un dels més grans fent El Padrino. Fent aquesta pel·lícula amb tan sols 33 anys, hauria de ser difícil superar-se a un mateix, no? Però 2 anys més tard farà El Padrino 2, que si no és superior, que des del meu punt de vista ho és...
Bueno.
Però fora subjectivitats, que si no és millor, és d'una similitud és similar, no? Posteriorment farà una altra gran pel·lícula que abans ha nombrat el Joan, que és Apocalypse Now, i l'any 1983 farà La Ley de la Calle. I ja arribem a una altra de les famoses, que és El Padrino 3. Dic de les famoses perquè és l'última de la gran trilogia, però que no arriba a l'alçada de les dos anteriors.
Sí, estaríem obligadíssims a parlar de les tres pel·lícules del Padrino, no? Però bueno, amb mitjoreta jo faria de pel·lícula en pel·lícula i ja posteriorment toca, sí. Ja tractarem les altres. Però vull dir que les hem de fer segur perquè també estan al mateix nivell o superior. I això ja són subjectivitats del Padrino.
Bé, com anava dient, després del Padrino 3 farà la que serà segurament la seva última gran pel·lícula, que és Dràcula, de Bram Stoker, una pel·lícula bastant icònica dintre del món i de la filmografia d'aquest gran director.
I el que estem escoltant ara és Rhapsody in Blue, de també el gran compositor George Gershwin. Avui estem ficant molt bona música.
Movidita.
Avui i sempre.
Avui més que els altres dies. Aquesta peça és la principal de la pel·lícula de Woody Allen, Manhattan. A priori, pensareu que no té molta relació amb The Godfather, però estic aquí per posar-vos al vostre lloc. I en les dues pel·lícules apareix una gran Diane Keaton, a Manhattan té una mica més d'importància, però el que realment uneix aquestes dues pel·lícules és la fotografia. Les dues pel·lícules compten, com a director de fotografia, amb Gordon Willis, que fa un treball magnífic i que encara és recordat i serà recordat per tota la història per com treballa en aquestes dues peces. Anem a parlar ràpidament del treball de Willis al Padrino. Fa un treball absolutament magistral. Per entendre-ho, només cal veure la primera escena quan Don Vito Corleone i companyia estan reunits al seu despatx. Si us hi fixeu, Willis col·loca la il·luminació de tal manera que els ulls del Vito Corleone estan sempre foscos. Això ho aconsegueix ficant els focos, els hi fica per sobre del cap perquè les celles li facin ombra i li doni pues, tota aquesta atmosfera més tenebrosa i que li dona un poder, no?
I en tot moment, perdó, no? Perquè s'està movent
exacte.
Per l'habitació i en tot moment els ulls.
Sí, no hi ha un moment en què li veguis els ulls clarament.
Molt guai.
I a més utilitza una tècnica que s'apropa com mai havíem vist abans dins de la història del cine, el clarobscur de Caravaggio, que ja té moltíssim contrast entre fondo i la poca llum que hi ha. I a mi em recorda fins i tot a algunes pintures de l'etapa fosca, les conegudes pintures negres, de Goya. Així, tota la pel·lícula. Sempre podríem estar parlant escena rere escena de com es recrea en la fotografia, perquè té un missatge constant d'il·luminació.
Em deixes fer un petit incís previ a això que has dit de la fotografia?
Et deixo.
En la primera escena, Gordon Willis el que fa és aconsegueix retratar la doble vida que tenen tots aquests mafiosos, mostrant al món exterior, que és on està la família, sí. amb paisatges superlluminosos, sí. Superexposats, i d'altra banda veus el que és dins el món mafiós, no? que veiem dins de la sala on s'hi troben. Mm-hmm. Bueno, un cop feta la fotografia passarem a parlar una mica del guió.
També, importantíssim.
Com sabreu tots, aquesta pel·lícula és una adaptació d'un best-seller escrit per Mario Puzo, escriptor d'altres novel·les com Omertà, La mama o L'arena sucia.
La mama.
La mama, exacte. Però bàsicament, bàsicament és conegut per El Padrino. Aquest guió és un guió, estarem tots d'acord que és un guió perfecte, sublime,
sí,
que tracta les emocions d'una manera molt especial i el que et deixa respirar i que hi paï bé cada escena i cada situació en la que es troba aquesta família.
Sí, per això potser la pel·lícula és tan llarga, però és necessari que sigui així.
Sí,
per
sí,
això
són crec que 177 minuts de pel·lícula.
Hòstia, és tot, eh?
I tot i això...
Un enterau.
I se't passa volant. Com bé anava dient, fa que puguis respirar i paï bé cada situació a la que t'enfrenta i d'alguna manera fa que formis part una mica d'aquesta família, no? I jo crec que l'element que millor juga dins d'aquest perfecte guió són els personatges. Són uns personatges que tots tenen un volum i un arc molt, molt, molt delicat i molt treballat i amb els quals aconsegueix que la magnitud d'aquesta pel·lícula sigui la que és.
Sí, són completament tridimensionals.
Són completament tridimensionals i els que no moren a la primera pel·lícula aconseguirà que tinguin dimensions encara més grans en les següents, però ja parlarem de les següents pel·lícules. I també aconsegueix que siguin molt humans, no? Tot aquest personatges tan extravagants com podem veure en la pel·lícula fa que te'ls creguis molt.
Sí, i normalment fins a aquesta etapa de la història del cine, els personatges dolents els tractava com a dolents. No sí. Tenien un rerefons carinyós o... I aquí el que està fent és t'està ensenyant uns tios que maten, que porten la por allí on van.
I pots arribar a empatitzar.
I empatitzes amb ells perquè també et mostra el costat carinyós que tenen la seva família.
Bé, no? Sí, estic totalment d'acord amb això.
Si parlem dels personatges, parlem de Michael Corleone, que fa un paper molt, molt, molt important.
És el
tercer fill d'en Vito. I tot i que la imatge del pare és la més icònica, el personatge de Michael també és molt ric. El podríem definir com un tio cult, patriota, honest, recte, i és capaç de mantenir la línia dura amb més fermesa que ningú.
Sí, jo el que veig és que una mica el Michael Corleone, no sé si esteu d'acord amb mi, com va passant la pel·lícula, es va aproximant cada cop més al seu pare.
Sí.
És a dir, estaven amb pols completament oposats i es van aproximant, fins a un punt que, quan acaba la pel·lícula, tenen molt en comú el Vito Corleone del principi que el Michael Corleone del final.
Sí, al final és un reflex.
És el que parlàvem de
l'evolució. És genètica.
ara entenc per què se'm cau el pèl.
és el que dèiem, són personatges que evolucionen d'una manera quasi inconscient, no? No et dones compte de com evolucionen aquests personatges.
El Sonny Corleone també, que és el fill major del Vito Corleone i és l'hereu natural de Don Corleone en els negocis familiars. És violent, fanfarró, busca raons i representa l'oposat ètic dels valors de la família.
Sí.
Després també tenim el Tom Hagen, que és el fill adoptiu del Vito Corleone i és el que potser manté el cap fred, no?, d'alguna manera. I sí, representa el gran projecte de normalitzar els negocis de la família.
És el viu personatge de la legalitat.
És com que és necessari per l'equilibri dins d'aquesta família. I com a paper important tenim el Vito Corleone, que reflexa la viva imatge de nombrosos personatges històrics de la màfia, com podríem dir Frank Castello, i també representa el cap de la màfia siciliana erradicada als Estats Units des de 1945 fins 1954.
Sí, tots els personatges, com ha dit el Guillem abans, tots els personatges que has anomenat tu ara, Adri, són super tridimensionals, però jo crec que n'hi ha un que se'ls menja a tots pràcticament, que és Don Vito Corleone.
La vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
Simón, tio. Hòstia. És que estem cada dia amb el mateix, ja portem 6 programes.
És que sobra amb aquesta, eh? Amb aquesta...
No. Sí, avui, si us plau, mira, tu demano, els oients de casa no ho poden sentir, però jo ara mateix estic de genolls a la ràdio i no me'l penseu.
Ho puc confirmar.
T'ho demano de genolls, t'ho prego, si us plau, fica'ns ni que sigui un momentet del Marlon Brando en la seva versió original.
Ok, com?
I'm gonna make a man offer again with you.
Hòstia, tio.
En sèrio?
Ja està.
De veritat.
Que,
yes.
Això és quasi pitjor que no ens ho haguessis ficat.
Sí, fa més mal.
Ens
fa més
fiques
mal.
La mela dels llavis. Ets un cabró.
I ja està. I ja està.
Vale, doncs hem sentit ara el Don Vito Corleone, l'hem sentit en la versió en espanyol, però hem demanat la versió en anglès per un tema que és crucial, que és que l'interprete el grandíssim Marlon Brando. Jo... És un dels papers, una de les interpretacions que m'ha commogut més per la seva tridimensionalitat, com dèiem abans, de tota la història del cine, de totes les pel·lícules que he vist. Marlon Brando és un tros d'actor. Només cal veure una mica ràpidament quines pel·lícules ha fet i te n'adones, no? Que és la primera del Padrino, El último tango en París,
brutal,
Un tramvia llamada Deseo, Apocalypse Now, o La ley del silencio, tot pel·lículons. Però és que, a més, diem, no és només el Marlon Brando el que és genial en aquesta pel·lícula. Tot el càsting està format de grans actors que s'adapten perfectament amb aquests papers de mafiosos. Per començar, Al Pacino, que és com... Marlon Brando és el que destaca més, potser, de la pel·lícula, però Al Pacino està menjant-se'l, també, i que es converteix en l'hereu de ser el protagonista de les pel·lícules posteriors de la saga. Altres actors que apareixen a la pel·lícula que fan molt bé, James Caan, que és el que fa de Sonny Corleone, que es van conèixer de molt, molt, molt joves amb Francis Ford Coppola i el recupera per aquesta pel·lícula i és el que li dona aquest toc més violent. Robert Duvall, que és el que fa de l'abogat del Tom Hagen, Diane Keaton, com hem dit abans. I a mi m'agradaria destacar ràpidament a un actor que apareix en la pel·lícula i que, desgraciadament per tots nosaltres que ens agrada el cine, va morir molt jove i no el van poder disfrutar més. És John Cazale, que és el que fa de Fredo Corleone, que és el que fa del fill que se l'enduen a Las Vegas. És un actoràs. Només cal veure Tarde de perros, on fa un paper espectacular juntament amb el Pacino. O el cazador. Va morir molt jove, però aquest tio tenia una trajectòria impecable. Un cop hem parlat dels actors, ja podríem començar a tirar cap a l'escena preferida?
No, abans d'això, que també és curiós perquè el Francis Ford Coppola utilitza, en aquest cas també el Padrino, a la primera, va utilitzar molts familiars seus per a que apareguessin d'extras i d'actors secundaris en les festes o així.
Estem dient que la família Francis Ford Coppola són mafiosos?
No,
però
no,
tenen
la família Coppola.
Sí, sí, sí.
Ford Coppola no, la família Coppola.
És veritat, disculpeu-me.
Bueno, sí, no. també. John Ford.
De John Ford hem de fer alguna pel·lícula algun dia. Sí. Estem ja... Hem de començar a acabar de parlar de El Padrino. I per això ho farem com sempre, us preguntaré ràpidament quina és la vostra escena preferida. En aquesta pel·lícula és molt difícil triar-ne una perquè hi ha 15.000 escenes que han quedat per la història, però bueno, esteu obligats a triar-ne una.
Jo diria l'escena inicial on surt aquell discurs, em sembla... Molt, molt guai, perquè està... No sé, a mi des de l'inici em va enganxar.
Sí, no, el primer cop és espectacular perquè...
Tenen dins, vull dir, fica molt dins.
El primer personatge que veus a la pel·lícula és un personatge que no té importància. És un personatge que li està demanant alguna cosa al Vito Corleone, però tu no el veus, al Vito Corleone. Comencem amb un primer pla, un pla de només la seva cara.
I acaba allunyant-se la càmera.
La càmera es va allunyant molt, molt lentament mentre l'altre fa la petició i acabes veient només el relleu de la cara de Marlon Brando. Sí. Guillem.
La meva escena preferida és una escena força icònica de la pel·lícula, dic força per no dir molt icònica, que és l'escena on Tom Hagel va demanar-li al productor de la pel·lícula que vol interpretar Johnny, que és el fillastre de Vito Corleone i sí, que d'alguna manera interpreta a un Frank Sinatra del moment.
Que hi ha hagut alguns rumors de que Frank Sinatra també va arribar a seguir, a part de tenir una gran veu i tal, que això no ho neguem, però que va aconseguir arribar-hi més ràpid.
Gràcies a tenir tracte amb la màfia, no?
Exacte, contactes amb màfia.
Sí.
Bueno, lo normal.
Doncs la meva escena preferida és aquesta, en la qual el productor li ensenya el seu pura sangre, el seu cavall, a Tom Hagel, i el matí següent es desperta amb el cap d'aquest cavall al llit, no?
Als peus del llit, sí.
Als peus del llit. És molt, molt, molt impactant, aquesta
escena. Que treu la manta, no?
Sí, et dones compte del poder que té la màfia amb petits detalls com aquests, no?
Un altre actor que també, quan es desperta, es troba a cavall al llit, era el Philip Seymour Hoffman.
No ho he entès.
És un gran actor també, que es va morir per
heroïna.
Addicció al cavall.
M'imaginava per on anava.
Jo també, però m'he volgut assegurar.
La meva escena preferida és una que no és gens violenta, no és gens Padrino, per dir-ho així. O al mateix moment sí, perquè és l'escena en la que mor Vito Corleone, en la que mor de veritat. O sigui, sabem que li peguen uns tirs, però que acaba salvant-se. I després, posteriorment, quan ja està més gran i està malalt, mor al seu jardí jugant amb el seu net. I la innocència del net, que no es dona compte
del que
realment està passant.
Del monstre que realment està recreant el Vito Corleone, no? Perquè està imitant a un monstre...
I l'està imitant ficant-se un tros de taronja a la boca, i si us hi fixeu, cada cop que mor o que intenten matar Vito Corleone, hi ha taronges en pantalla.
Ah, sí?
El primer cop que el disparen, està a la fruiteria
comprant taronges.
Es veuen al terra un munt de taronges esparcides, i després és amb una taronja també que passa aquesta escena tan poètica de la que parlàvem. Podríem estar parlant 15.000 hores sobre escenes mítiques, perquè ens han deixat moltes, la pallissa del Sony a l'home de la Connie.
La mort del mateix Sony és brutal, també.
I són escenes que, si mireu, l'altre dia vaig veure una recopilació de fragments que els Simpson havien versionat del Padrino 1 només.
I vas veure la
pel·li sencera, no? És quasi tota la pel·lícula, perquè tots són escenes mítiques. El bateig del...
Buah! És boníssim.
Del fill de la Connie, és brutal. Anem a, ja per acabar de tancar del tot, el rànquing, que avui m'imagino que serà... Bueno, no vull fer caciquisme aquí, però m'imagino que...
Ja ens estàs ficant pressió.
Que serà bastant elevat.
Vale,
perquè...
un 10, perdó. No.
Algú hauria de votar per l'Edu, ja que sabem la nota que li posaria.
No, és el que hi ha.
La podem deixar apuntada, de l'Edu. La sabem segur, és un 10 segur.
Cada cop que l'Edu falla, la nota baixa.
Ja. No, jo crec que no podem votar per l'Edu.
No.
El podríem trucar. No, ens estem aventurant massa.
exacte.
Vinga, doncs, Guillemola, quina nota li fiques?
Jo crec que si l'última pel·lícula que hem votat té un 9,6, crec que aquesta...
Que és una gran pel·lícula.
És un pel·liculon.
No és per menysprear-la.
És merescudíssim. Crec que aquesta li fico un 9,7. Li poso un 9,7, perdó. No li fico res.
Fica-li a sobre. Jo diré un 8,49 periòdic. M'agrada molt aquest número. Però molt, eh?
A mi m'agrada el número, no m'agrada la nota, eh?
A mi igual, jo m'he quedat bastant sorprès. Sortirà una nota baixa, A no ser que jo li fiqui un 10.
que serà...
El primer programa vaig dir que no ho faria perquè no crec en la perfecció. I li fiqui un 9,9. Per tant, la mitjana ens queda, deixem-ho calcular.
Mentalment.
Una mica sempre. De redoble de tambors.
Ja està. És com el...
Ui, que baixa.
Quin baix pressupost.
Que baixa la nota, eh?
Sí o no?
És que sort que anem aclarant que el rànquing és subjectiu, perquè és un 9,3. Es fica al tercer lloc del nostre rànquing, però bueno, que pots esperar alguna cosa, eh? A mi, reconec que El Padrino és una molt, 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 molt bona pel·lícula, de les millors de la història del cine, però clar, subjectivament m'agrada més La Naranja Mecànica, per exemple.
Sí.
Però, clar, és que no es pot dir quina pel·lícula és millor que l'altra quan estem parlant de pel·lícules tan genials. Anem seguint, avancem ja a la recomanació de la setmana.
Música.
Estem una setmana més a la recomanació de la setmana, la secció en la que cadascú de nosaltres ens recomana alguna peça cultural. Guillem Mula, què ens portes?
Jo us porto les actualitzacions de la cartellera del nostre cinema de confiança, el Lleno Cines Sant Cugat.
Oh, yeah.
Us porto... La primera pel·lícula que us recomano que aneu a veure és segurament la número 3875 de pel·lícules que s'han fet de Robin Hood, vale? Dirigida per Otto Barust, però sobretot us la recomano perquè és una pel·lícula que on el productor executiu és Leonardo DiCaprio, així que interpreto que estarà bastant animada. I la següent pel·lícula que us recomano és Mi amor perdido, dirigida per Emilio Martínez, director també de Ocho apellidos vascos. Per tots els amants del cinema d'humor espanyol,
sí,
us la recomano.
Comèdia romàntica.
Sí. Ocho apellidos vascos, que és la pel·lícula espanyola més taquillera de la història.
D'acord, jo us porto un llibre, i en aquest cas un llibre de Roald Dahl, no us assusteu perquè, com sabreu...
Un llibre que l'has robat, tio.
No, un llibre de Roald
Dahl.
Un llibre de Roald Dahl, que és un gran escriptor dels més famosos de la història, perquè era un gran escriptor de contes infantils. Entre la seva obra tenim a Matilda, Les Bruixes, Charlie i la fàbrica de xocolata, o James i el melocot gigante. És, aquest tio és una eminència, vale? Vull dir, no riguis.
No, no.
Però també
I Teo,
fet...
no?
No, Teo no. Ha fet obres que són molt bones i no rigueu perquè és la meva infància, vale? Llavors, però no només va fer obres infantils, també va fer obres per adults i com aquesta que és molt per adults, que és la que us recomano jo, que és Mi tío Oswald. És una novel·la que va sobre un noi molt jove que se'n va al Sudan i descobreix uns escarabats que treuen uns polvos que tenen un factor super afrodisíac, vale? Quan te'ls fots, només tens ganes de follar. Només. I com els utilitzen? Se'n van, munten un negoci, que el que fan és van casa per casa de les grans personalitats del moment per obligar-les a que treguin el seu semen per poder vendre'l i que tinguis fills, per exemple, de gent que van a visitar per agafar-los el semen. Stravinsky, Picasso, Renoir, Sigmund Freud o Albert Einstein,
Hitler
o Proust, entre molts altres. No, són gent de les que voldries tindre un fill. Adri, llavors, vale. Què ens
però,
portes tu?
Per això és de la teva infància, tio, és molt dur. Jo us porto...
Així crescut.
jo us porto una cançó dels Red Hot Chili Peppers que es diu Factory of Fate.
Oh yeah!
Oh yeah, Red Hot, aquí és funk dur, no?
Sí.
D'acord, doncs amb els Red Hot Chili Peppers ens despedirem. Ens veiem la setmana que ve a les 8 a cugat.cat 91.5 FM. Recordem ràpidament les xarxes socials, @versiocugat a Twitter i Instagram, o vbaixa.cugat@gmail.com per si ens voleu insultar, que sempre estarem
lliurement
molt agraïts. Moltes gràcies, Guillem Mula.
Moltes gràcies a tu, Joan.
Moltes gràcies, Adri Pérez.
A tu, recordeu la línia de baix que entrarà ara, que és pum, 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 pum.
I moltes gràcies, Simon. Gràcies a l'expert musical que tenim aquí, l'Adri Pérez.
Ja veus.
I merci, Simon.
You're welcome.
Ens veiem la setmana que ve. Fins adeu. Aviat.
Adeu.
Pum, 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 pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum,